Hola, bona tarda.
Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Ara sí, hola, bona tarda. El Partit Popular s'acosta a Vox per rebre el seu suport i poder governar amb Ciutadans a Andalusia. La formació ultradretana, que havia posat com a condició per fer costat al PP retirar el finançament a la llei de violència masclista, ha rebut com un primer gest el fet que Pablo Casado hagi ofert a la formació d'ultradreta donar ajudes als homes que siguin víctimes de violència de gènere. El PP remarca que, sense renunciar a un sol euro per a les dones ni a una sola coma del pacte contra la violència de gènere, aquest partit vol ampliar, diu, les garanties i la protecció a les víctimes de tot tipus de violència en l'àmbit familiar. Des del Twitter, el president de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat que l'oferta és un bon principi, però ha exigit negociar punt per punt tot l'acord entre populars i ciutadans. Des del partit taronja s'ha aclarit que aquest acord és inamovible. Canviem de qüestió. Open Arms està recollint mantes per a la nova missió que prepara a la Mediterrània. En 24 hores n'ha aconseguit 3.000 i fins dilluns hi ha temps per portar-ne tant al vaixell que l'ONG catalana té al port de Barcelona com a la seva seu a Badalona i a Vilassar de Mar. També destaquem a aquesta hora que es dispara la preocupació per la seguretat a Barcelona. La inseguretat, de fet, ha passat a ser el principal problema per a un de cada 5 ciutadans de la capital catalana, segons l'últim baròmetre municipal. Ha augmentat de 15 punts, de fet, i passa del 6 al 21%. Notícia també d'àmbit europeu. El Regne Unit vol evitar l'arribada al seu país d'immigrants procedents de la Mediterrània i del continent europeu. Londres ja ha enviat, de fet, un vaixell patrulla de la Marina Reial al canal de la Mànega amb aquest objectiu. Només durant l'any 2018 ho van intentar 539 persones, el 80% de les quals estaven concentrades en els últims 3 mesos de l'any. Amb aquesta mesura, el govern de Theresa May diu que pretén ajudar les autoritats franceses al pas de Calais en la lluita contra la immigració il·legal. I a les 9 d'aquest vespre, a l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega, s'interpreta una versió musical del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, càrrec de la Coral Oberta de Ponent, integrada per membres de la Coral Ramon Carnicer de Tàrrega i de la Coral Sant Joan de les Penelles, i altres cantaires de les comarques lleidatanes sota la direcció del músic i compositor lleidatà Vicenç Parera. Com dèiem, serà a les 9 d'aquest vespre a l'església parroquial de Santa Maria de l'Alba, a la capital a Tàrrega, la capital de la comarca de l'Urgell. Fins aquí l'actualitat. Ara sí, de seguida, el Mirador, abans el pensament del dia.
Ningú no pot exigir-nos que releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, sense cap influència en la vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de la societat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans. Aquestes paraules del papa francès Evangelii Gaudium connecten amb un dels principis de la doctrina social de l'Església, el de participació, que s'expressa essencialment en una sèrie d'activitats mitjançant les quals, com a ciutadans, com a individus sols o associats amb els altres, nosaltres contribuïm a la vida cultural, econòmica, social i política. Relatiu a la vida política, en poc temps els catalans hem estat convocats 2 vegades a expressar el nostre parer relatiu a les institucions de govern del nostre poble. Un cop més, participem i amb responsabilitat i fem-ho cercant el bé comú. Tenim present que només el fa possible el respecte dels drets humans viscuts a nivell personal i el respecte dels drets dels pobles, els drets humans viscuts a nivell comunitari. I proseguim compromesos amb la nostra societat que cerca un major grau de llibertat, de justícia i de benestar. Siguem en aquest poble, dins d'aquest poble, la sal i la llum a què es refereix Jesús. Això és imprescindible. Si nosaltres no la posem i la projectem, qui ho farà?
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat avui, en el primer divendres del gener i de l'any 2019. Volem analitzar els últims canvis en el reglament de la circulació després d'un 2018 negre a les carreteres catalanes, amb uns 250 morts a Catalunya i 1.180 al conjunt d'Espanya, dades que precisament es confirmaven ahir a través del Ministeri de l'Interior. La reducció de la velocitat màxima de 100 a 90 km per hora a les vies d'un sol carril per sentit, considerades les secundàries, d'arreu d'Espanya, són la primera mesura important que s'ha pres i poden arribar-ne d'altres. Per exemple, també es preveu que aviat augmentin les sancions per les distraccions amb el mòbil o amb altres dispositius electrònics, un fet, malauradament, que es repeteix molt en els conductors. I aquest càstig pujaria a 6 punts, que serien els que es perdrien en el carnet de conduir en lloc dels 3 o els 4 actuals. La possibilitat de reduir a 30 la velocitat en alguns carrers de les grans ciutats i la pujada de les penes de presó per als conductors que cometin greus imprudències amb conseqüències mortals són altres de les mesures que podrien servir per reduir els accidents. Molts ciutadans, però, asseguren que no són aquestes les úniques maneres d'acabar amb la sinistralitat, aconseguir el zero en accidents mortals en algun any, que esperem que això pugui arribar. La necessitat de reduir els accidents en un moment també de grans replantejaments per a la mobilitat dels vehicles privats, sobretot a causa de la contaminació a les grans ciutats, és un altre fet que queda en l'aire com una incògnita que haurem de resoldre. Em temo que no pas aquí avui a la taula, però sí en els mesos i anys futurs. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel Josep Lluís Fernández, que és capellà bomber, capellà dels bombers de la Generalitat i de Barcelona i també de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Mossèn Josep Lluís, un plaer, com sempre. Bona tarda.
Bona tarda.
I bon any, com està?
Gràcies, molt bé. Disfrutant l'any ja.
Sí, oi? Sí. I una mica més alliberat ara de tasques parroquials
tot
com a
sí,
rector.
Certament. Ja es nota, eh?
Sí.
Perquè però no paro.
No, dir, això anava a dir.
Tinc més feina que abans.
Perquè continua sent bomber i continua sent capellà dels bombers sí, i de la Guàrdia Urbana.
I de tot Catalunya.
I de tot Catalunya, a més a més. Però bé, mentre Déu li doni forces, no?, podrà seguir.
Sí, fins que un peti. O sigui,
no, això ja
això
ho sabem.
És claríssim.
Però vaja, no es tracta de fomentar que pugui petar de manera inesperada, no?
Però pot ser. Passa sovint, eh?
Bé, gràcies, com sempre, pel seu bon humor, gràcies. A partir de la seva experiència que dona també l'edat. Saludem, d'altra banda, l'enginyera industrial Carme Torralba. Gràcies per haver vingut. Bona tarda i bon any.
Hola, bona tarda.
Com
bon
està?
Bé, molt bé. Ara, s'ha acabat d'un net més, eh?
Molt bé,
fa
doncs
tres mesos, o sigui que això ho has de dir.
I per Nadal encara més, eh?
Sí, sí.
Moltes
sí.
Felicitats per la seva nova condició d'àvia i, en tot cas, hem de dir també, ja que tenim una enginyera entre nosaltres, que potser el tema de la sinistralitat no només es combat amb mesures restrictives de reducció de velocitat. Molts oients ens estan dient que, escolti'm, la tasca dels enginyers dels estats de les carreteres, de les reformes, també és molt important, oi?
Això és molt important. El tema de com es troben les carreteres, les vies, això és fonamental. Uh-huh. I fins i tot el tema dels creuaments de carreteres, que aleshores, clar, no tothom té la mateixa agilitat en un moment donat. Si mira a la dreta i mira a l'esquerra, doncs aleshores passa un temps, la capacitat de reacció de tothom no és la mateixa, o sigui, i quan més bé estiguin les vies, més probable és que hi hagi menys accidents, no? Uh-huh. Això està claríssim. Després hi ha un altre tema, que és el tema dels cotxes, no? Però bueno, això ja potser ja parlarem
no,
més endavant.
No, sí, els cotxes i les limitacions a les grans ciutats, la contaminació vol dir els elèctrics.
Oh, no. Bueno, això és un altre aspecte també. No, jo el que em volia referir era el tema de que la tecnologia va avançant, van posant sensors, van posant coses als automòbils, però, clar, cada cop són més potents i això fa que sigui una contradicció entre les limitacions que posen a les carreteres i que els cotxes tinguin una potència que queden tot el dia, estan frenats, per dir-ho d'alguna manera. No?
Els venedors fins i tot exploten encara aquell atractiu, un cotxe potent, que
sí.
Corre, que
Els anuncis són fastos.
Sí, sí. Potser ara no tant com anys enrere, però certament encara continua existint. I saludem, d'altra banda, ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic, però com si fos aquí, el nostre col·laborador Òscar Oliver, que és el director del CETMO, Centre d'Estudis de Transports per a la Mediterrània Occidental, i també exdirector d'Aeroports de Catalunya. Senyor Òscar Oliver, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda i molt bon any a tots els presents a l'estudi. M'hagués agradat venir, però m'heu enganxat amb una setmana d'aquelles una mica de repòs.
I tant, ben merescut.
De descans, perquè bé saps que em passo l'any amunt i avall viatjant, i aquesta setmana doncs estic fora de Barcelona, però vaja.
Però no per feina.
No per feina.
Que ja toca, i també s'ha de dedicar temps a la família, no? I al descans personal. En tot cas, senyor Òscar Oliver, avui no parlem d'avions ni de comerç internacional, però sí de carreteres. Vostè com veu la situació del trànsit i el que és l'actuació pública, després hi ha la responsabilitat individual de cadascú dels ciutadans, però l'actuació pública per intentar reduir els accidents. Anem en la bona direcció? Sembla que no, tot i que també hem de dir que el 2018 s'han reduït una mica els accidents de trànsit. Podem pensar, només faltaria, estaven creixent d'una manera preocupant.
Jo faria un quàdruple plantejament, quatre qüestions que jo crec que poden ajudar-nos a centrar una mica el debat, la discussió. En primer lloc, jo distingiria entre el que és el transport urbà, el transport dins de les nostres ciutats, dins dels nostres pobles, que té una filosofia, que té una manera de ser, que té una idiosincràsia, i després el que és el transport interurbà, és a dir, el transport per les carreteres, per les vies d'alta capacitat, per les autopistes, entre els municipis, entre les poblacions, que té una realitat o que representa una realitat diferent. En segon lloc, jo sí que detecto, i això em sap greu dir-ho, i és un punt negatiu, que hi ha una pèrdua de certs valors cívics, de cert respecte, fins i tot diria, pel codi de circulació a les nostres ciutats. És a dir, i a més, agreujat per tota una sèrie de fenòmens que alguna vegada hem parlat en el programa, com per exemple el sorgiment ara darrerament de tot tipus d'instruments de mobilitat, com són doncs, no només el bicing, sinó els patinets elèctrics, que a vegades sembla que s'escapin una miqueta de la normativa vigent. Tercer punt, per mi, important. Hi ha tot un fenomen del que se'n diu l'automatització i la digitalització del transport. No és ficció pensar que d'aquí uns anys, d'aquí no massa anys, tindrem autobusos. De fet, la línia 9 del metro ja no porta conductor. Tindrem autobusos que no portaran conductor. De fet, ja n'hi ha amb proves que estan circulant pels nostres carrers.
I es parla de cotxes privats, també, sense conductor.
I de cotxes privats, efectivament. Ja hi ha fabricants que fabriquen cotxes privats. I per últim, quart punt, i no m'estenc més per començar, hi ha una qüestió que a mi això seria més la mobilitat a les carreteres, la mobilitat interurbana, que és aquell vell principi de la vinyeta. Allò que ara la Generalitat ha descobert, no? Sembla que ho hagi descobert des de fa un parell d'anyets, però la vinyeta és quelcom que en el seu moment es va anomenar Eurovinyeta, que ja es va començar a parlar l'any 2002, l'any 2003, per tant, és aquell principi, aquell vell principi de qui més usa l'automòbil, qui més usa el vehicle de transport, qui més contamina, en definitiva, més paga. No? Això segurament és impopular. Segurament en determinats sectors professionals és impopular plantejar l'eurovinyeta, però és una via també de regulació i una via de contribució al manteniment de les carreteres, al manteniment de les autopistes, perquè finalment, com més ús se'n fa, més es deterioren, més cal fer-ne un manteniment.
Bé, del que ha dit ara el senyor Òscar Oliver, quan parlava, per exemple, dels patinets elèctrics o de l'automatització, el mossèn Josep Lluís Fernández estava pensant moltes coses, em sembla, sobre això dels...
En els drons estava pensant jo.
En els drons estava pensant.
Els drons pensava
jo. Que també poden provocar alteracions.
I les alteren, pregunt directament...
A l'aeroport de Gatwick, a Londres.
Exacte.
Sí, sí.
Un problema greu, està tancat unes quantes hores...
Amb les pèrdues que això comporta, i el senyor Oliver sap de què parlem, no? Un aeroport tancat tantes hores.
Pèrdues i desconcert.
I desconcert, i neguit, inseguretat, sensació de vulnerabilitat, també, no?
No, és que ho és.
Sí, sí.
És una sensació certa.
A mi el tema dels patinets i les bicicletes és un tema que realment m'inquieta, perquè veus que hi ha cada cop, i ara que venen Reis, i m'imagino que vindran molts Reis Max amb patinets elèctrics, perquè són relativament assequibles, doncs passen a unes velocitats que ni els veus.
Ni
com a peatons, ni com a vianants, ni com a conductors, perquè se passen, potser, per un pas d'aquest zebra, però bum, com que venen de lluny a tota velocitat, te'ls trobes allà davant, no? O
sigui, sí,
això és un tema que també m'inquieta. I després les bicicletes per les voreres, no?
I quan passen a ras de les cases... que surten els iaios.
Sí, sí. Les sortides dels portals i tot allò.
Es destacava ahir a la premsa que les bicicletes continuen per les voreres, tot i que la normativa ha canviat a Barcelona, concretament. Sí, sí, sí.
Hi ha, si em permeteu, un tema que no he esmentat, i és, vull posar una mica l'accent en el que deia quan parlava dels valors cívics, no? I de respecte pel codi de circulació. És a dir, jo he estat testimoni, i segurament jo, moltíssimes persones, i persones que estan avui a l'estudi, de com gent que va, per exemple, en motocicleta per Barcelona, està al mateix temps escrivint un missatge pel mòbil i està fent servir la seva motocicleta, no? O com un conductor està conduint i està al mateix temps fent servir el seu parlant pel mòbil o enviant un missatge pel mòbil, no?
Això es veu claríssim amb els semàfors.
Els semàfors és el pa nostre de cada dia.
I veient que estan enviant un missatge, perquè es posa verd i continuen allà. I veus que després mires que deixen el mòbil allà al costat, no? O sigui que això, igual que fan amb els semàfors...
Hi ha una qüestió, jo crec, de que hi hem de reflexionar, de valors cívics, de convivència, de tenir respecte per les altres persones, de saber bé que no ets l'única persona que està conduint, que mentre tu estàs conduint poses en risc la teva vida, però també pots posar en risc la vida dels altres. Mm. I quan un està escrivint un missatge de WhatsApp, parat amb un semàfor i va en moto, doncs ha de pensar que no només està posant en risc la seva vida, sinó que pot posar la vida en risc la vida dels altres. No?
Sí, sí.
I per això jo crec que s'ha de posar l'accent en aquesta qüestió dels valors cívics. Però és cert, les noves formes de mobilitat, els patinets elèctrics, les bicicletes, els bicings, jo crec que en aquests moments hi ha el que se'n diria una regulació, és a dir, no hi ha una regulació. És
clar, la tecnologia va per davant de la llei, no?
Sí, per això sempre anem amb tot.
Sí, va passar una mica amb tot, però ara, amb aquesta velocitat amb què avancem, oi, a nivell tecnològic...
Perquè hi ha hagut això de l'aeroport aquest, si no, quasi els ignoren, no?
Clar, sí, sí.
O sigui que... sí jo sí, crec pot... que un dels punts importants a reflexionar també és la manca de consciència del risc que hi ha socialment parlant. Jo sóc capellà als bombers i, per tant, doncs estic contínuament amb catàstrofes familiars i és clar, un veu que moltíssimes coses és falta de lògica. Si vostè posa un pessebre amb les seves espelmes al costat de la cortina, si passa el gat, doncs s'encendrà la cortina, escolti. Vull dir que...
Sí. Llavors, malauradament, però, això es veu...
I això és una realitat, I llavors no hi ha consciència del risc, per una banda, i per altra banda, esclar, això també fa que no hi hagi consciència, o sigui, no hi hagi una responsabilitat profunda de la persona. O sigui que estem anant cap a l'educació.
Sí, sempre.
Estem anant cap a l'educació.
És molt oportú que mossèn Josep Lluís Fernández parli de totes les situacions quotidianes de la vida, perquè la seguretat és la juguem en tot. Sí. Tancar el gas a la nit quan anem a dormir, vigilar amb les espelmes de casa...
Tancar el gas tu, però avisar el veí que el tanqui, perquè si també, peta clar. El veí, el que volarà seràs tu, i el veí potser no li passarà res.
Per exemple, exemple. Però no es pot anar cada nit a casa dels veïns a dir-ho.
És una consciència social.
I tant, és social. I amb la carretera passa igual, efectivament, perquè tu pots estar creuant un carrer i, efectivament, pot venir un patinet, una bicicleta...
Bé, o un cotxe imprudent. Et ve un patinet, no pot.
Tenim el cas a Barcelona d'aquest cas dramàtic, d'aquest atropellament dramàtic de la nit de Cap d'Any, que em sembla que pel que sabem a hores d'ara hi ha avenços, però no s'ha trobat encara el conductor que va fugir d'un atropellament en què la víctima està greu, està en estat crític. No sé si sap alguna cosa, mossèn Josep Lluís.
No sé res.
En tot cas, desitjar que millori o que es recuperi.
Ara, això, anem pel mateix, falta de consciència.
Vull dir... Jo crec que, a més, hi ha, i una de les persones s'hi ha referit aquí a la tertúlia, hi ha una certa contradicció entre el que dia sí i dia també veiem a la publicitat, quan ens anuncien cotxes meravellosos cada cop més potents i d'alguna manera també com a certa simbologia de l'èxit, no? És a dir, el fet de tenir un cotxe potent, el fet de tenir un cotxe de darrera generació, és una mica, simbolitza l'èxit, no?
Sí, és estatus, no? Això és un clàssic.
És una mica contradictori amb el fet de tenir, doncs, això, un necessari respecte pels altres, el fet de saber que conduir no estàs conduint sol, que estàs conduint acompanyat d'altres persones que també condueixen, i, per tant, una miqueta hi ha missatges contradictoris. Hi ha el missatge del vehicle ràpid i potent i hi ha el missatge de compte perquè cal ser responsable a la carretera i cal ser responsable també quan estàs conduint per la teva ciutat o pel teu poble.
No, i realment, afortunadament, la tecnologia també ajuda en aspectes positius, no? Perquè tots els sensors que fan ara, per exemple, per quan fas marxa atràs, que comença a pi-pi-pi-pi, avisar-te de que t'estàs apropant, no sé què. Doncs si tot això va evolucionant en positiu per poder evitar accidents o evitar enfrontament, tots això, alcançar amb un altre cotxe que està al davant, o sigui, els frenos ara estan molt més desenvolupats, o sigui, de seguida que penses, bum, tot es frena el cotxe pràcticament automàticament. És a dir, la tecnologia ve, però sempre que sigui per ajudar, no que sigui per...
Sí, de vegades pot anar bé que un cotxe tingui reprís o tingui capacitat d'accelerar ràpid per sortir en un moment. Sí. És a dir, que no tot és dolent.
No tot és dolent. No com un ordinari.
Exacte. Però sempre fent-ne bon ús.
O sigui, sempre anem a parar el mateix, que és la formació, l'educació, el civisme, la gent pensar en els altres, no només
a l'escola primària, que és el que menys importància se li dona de totes les escoles.
Certament.
Tothom es vol que a la universitat...
L'escola i les famílies.
I sí, la família, evidentment.
Evidentment. Això, també, sí.
Bé, estem parlant de moltes coses i realment em sap greu perquè se'ns quedarà curt el temps. Ens queda agrair a Òscar Oliver que ens hagi acompanyat, però abans d'acomiadar-lo, no sé si vol afegir alguna última cosa en la línia del que estem dient. Potser comentar, si li sembla, les xifres de sinistralitat. Són concretament 18 morts menys a tot l'estat espanyol el 2018 en relació amb l'anterior, però és que l'any anterior havia pujat considerablement i estàvem en una dinàmica que no anàvem bé, diguéssim, no? 1.180 morts són molts en un any.
Són molts. Són molts i són masses.
A Catalunya em sembla que no arriba a 300, són també molts, certament.
Són molts i són masses, i mentre estiguem parlant d'aquest ordre de magnitud, vol dir que hi ha alguna cosa que no està funcionant bé. Jo només per acabar voldria dir... fa uns anys, quan varen entrar a les nostres vides els ordinadors, i que sí, semblava que els ordinadors ens havien de solucionar la vida, doncs sempre hi havia algú que deia compte, perquè les màquines, per molt sofisticades i tecnològiques que siguin, i tecnificades, la ment humana sempre són màquines. Sí. La ment humana sempre ha d'estar per sobre. Sí. Ara parlem dels vehicles autònoms, parlem dels vehicles que podran conduir sols, sense l'ús humà, per entendre'ns, no? Però sempre hi haurà d'haver algú per sobre de la màquina, sempre hi haurà d'haver algú per sobre del vehicle que tingui suficient responsabilitat per fer-ne justament això, un ús responsable. Sí. Mm-hmm.
Sí. Doncs amb aquest desig ens quedem. Moltes gràcies, senyor Òscar Oliver, director del CETMO, Centre de d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental. Ho hem dit bé, no?
Ho heu dit perfectament. Moltíssimes gràcies.
A vostè.
I em comprometo la propera vegada a ser present en la mesura del possible a l'estudi.
I tant, ho esperem i comptem que sigui possible una propera ocasió. Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
4 minuts i seran 6:45. A banda d'Òscar Oliver, també ens acompanyen el capellà dels Bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Josep Lluís Fernández, i l'enginyera industrial Carme Torralba. Avui tenim una pregunta del dia. Ja anticipem abans que molts oients parlen del bon estat de les carreteres, però després direm una mica com va el resultat. La pregunta quina és, però, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, la pregunta que tenim funcionant des de primera hora del matí a la nostra web és la següent. Veus bé la reducció a 90 de la velocitat a totes les carreteres de doble sentit? Tenim una primera opció de resposta, que és sí, la reducció del límit de velocitat és important en aquestes i altres vies. Una segona opció, també positivament, diu sí, la reducció del límit de velocitat és important en aquestes i altres vies. Ai, perdó.
Ha repetit la primera, però
sí,
no passa
la segona
res.
La segona és sí, però...
Sí,
però només en aquestes carreteres. I la tercera opció, que ja es desmarca de les altres dos, seria no, perquè abans cal vetllar pel bon estat de les carreteres. Podeu continuar votant a radioestel.cat.
Fins gairebé 6:45 i tot el cap de setmana, fins dilluns al matí. Però si voteu ara, millor, perquè així el resultat serà més complet. Un 50% estan dient que no, perquè abans cal vetllar pel bon estat de les carreteres. Però l'ordre és igual.
Jo crec que hauria de ser en paral·lel, no?
Exacte.
O sigui, no té per esperar que estiguin bé les carreteres per ser més curosos.
Suposo
no?
que aquest abans vol dir que és més important el bon estat de les carreteres, per alguns oients, per molts oients.
És molt important, realment, però vull dir, és en paral·lel, o sigui... Sí, sí.
Què pensen? Veuen bé aquesta reducció a 90?
Sí, el que estic pensant és que les estadístiques a vegades s'enreden. Vull dir que... Sí, són importants, vull dir, més amb una enginyera, doncs més que més, no? La estadística és molt important. Però, bueno, quan hi ha un autobús que s'estimba i hi ha 15 morts de cop, se't desbaraten les xifres. Vull dir, no, és que llavors hi ha hagut... Mira, posem-nos el cervell ben posat...
I pot ser per una avaria mecànica, per un problema humà del conductor...
Exacte, per mil coses. L'altre dia, el tram
sí, baix, el tramvia del Besòs...
Sembla que possiblement la conductora doncs, va tenir un mareig, es va dormir o alguna cosa així. Vull dir que, dius, bueno, és que el factor humà moltes vegades no n'oblidem i és la base del funcionament, com deia ara l'amic Oliver, no?
Sí. O sigui que darrere la màquina sempre ve un cap, una persona.
I això s'ha de tenir un cervell. No es passi com aquella empresa anglesa, em sembla que era, que van fer fora l'enginyer que va crear el cerebre electrònic, no?
Sí, moltes vegades és complicat amb les estadístiques que deia mossèn Fernández, perquè moltes vegades els pitjors accidents no tenen a veure precisament amb la velocitat.
Exacte. Jo crec que és i anem al mateix que dèiem, vull dir, és la formació que es doni de petit, tant a nivell de família com a nivell d'escola. Jo crec que això és bàsic per posar-nos a les piles socialment, eh? Vull dir, per ensenyar convivència, perquè en el fons és falta de convivència quan hi ha aquestes situacions, no?
El tema del mòbil és molt important, sí. I les sancions, malauradament, no són desitjables, però ajuden.
No queda més remei.
Sí, okay. Mira,
ajuden perquè el qui ha rebut una sanció de 4 punts o 6 punts ja no torna a utilitzar el mòbil.
Mira, jo puc dir, quan no hi havia carnet de punts, els bombers, que són, encara que la gent no ho veu massa, però som els que teníem la gent de la ferralla dels cotxes.
Sí, sou uns campions, sí.
Som nosaltres i tenim el nostre cor també quan teníem la gent. Doncs quan els divendres ja dormíem vestits sincerament. Perquè les sortides, la intervenció eren contínues. Del punt i hora que hi ha hagut el carnet de punts...
Ja es poden posar el pijama.
No, el pijama no s'ha de posar mai. almenys et treus les botes, et treus les botes, que és més còmode sense botes que no pas amb les botes, no?
Ho diríem així amb to de bon humor, però el tema és molt seriós, eh? Certament.
Sí. Esclar, llavors hem notat que gràcies al càstig, en aquest sentit, tots s'han corregit uns defectes i uns errors, no?
I no s'ha de ser una llàstima,
sí,
perquè, clar, o sigui, més val prevenir que curar, no? Però d'alguna manera,
evidentment,
que no s'haguessin de posar sancions perquè tothom, la gent, fos conscient
d'aquest entremant. Per això, a mi em fa pensar una cosa. Un dels eslògans de trànsit, no? Víctimes zeros, morts zeros.
Sí. Bueno, això ens ho ha dit aquí una directora de trànsit de Catalunya.
Sí, que sempre hi haurà errors humans.
Això està claríssim.
I són sempre. I el que no compti amb els errors humans, doncs no està en aquest món. Llavors, no siguem utòpics.
I no, si Barcelona, per exemple, és la província que ha liderat el nombre de morts a les carreteres, és perquè és la que té més població. És trist, evidentment.
Clar, això també és cert, però bueno... Però tendència zero, hauríem de dir, no?
Això d'acord.
Anar cap al zero.
Anar cap al zero.
Però si aquest un, resulta que ets tu, és el teu fill... No, aquest espot que hi va haver-hi
de... Canvia tot. Quan les víctimes són properes...
Que és el que tinc jo al costat, llavors plantegem-nos que l'accidentat no mor ja, no. El que es queda amb una cadira de rodes...
Per exemple.
És el meu germà, a veure.
Sí, sí, veure, això...
Si m'interessa arribar fins a la víctima, una.
L'important és la humanitat, la persona, els rostres i no pas les xifres.
Exacte.
Passa un minut de 2:45, fem una breu pausa i anem ja a la recta final amb la part curiosa, que són els divendres diversos, el primer divendres divers de l'any que ens porta el Rafa, i ja l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat. Us comentem que a la pregunta d'avui esteu dient un 50% que no veieu bé la reducció a 90 per hora a totes les carreteres de doble sentit, perquè abans cal vetllar pel bon estat de les carreteres, interpretant aquest abans com a qüestió més important, diguéssim. Un 29% esteu dient sí, la reducció del límit de velocitat és important en aquestes i altres vies, i un 21% sí, però només en aquestes carreteres. I fent un breu incís al que són les preguntes de cada dia, us comentem que la pregunta que fèiem ahir sobre un tema polític, si veieu bé que sorgeixin noves candidatures de cara al 26 de maig, el 56%, més de la meitat, vau dir sí, és bo per a la democràcia i fomenta la participació. Un 22% vau dir sí, però només si és per reformar a fons l'actual sistema. I un altre 22%, empat entre la segona i la tercera, no, perquè els consensos són importants en aquest difícil moment. Bé, doncs animeu-vos a participar cada dia, avui amb aquesta pregunta sobre el trànsit. Dóna la sensació que reduir de 100 a 90 a les carreteres de doble sentit, les anomenades secundàries, aquestes que estaven condicionades per l'ample del voral, no? Més de metre i mig, ara ja no, ara en totes a 90.
De tota manera, és una mica contradictori. Diem, no, primer que millore les carreteres, tot raó de més, si les carreteres no estan bé, baixar menys de 90, no?
Potser encara s'hauria de fer.
O sigui, encara s'hauria de fer més.
És lògic.
Sí. El que passa és que, de vegades, si les carreteres estan molt malament, anant a menys de 90 també pots patir, no? En tot cas, sí. Certament. Sobretot en alguns trams. El problema són alguns trams, alguns deterioraments, algun trencament fruit de la manca de manteniment o del poc manteniment. Aquest és un problema de fons de la nostra xarxa. Però bé, anem cap a una altra cultura, també, on baixarà l'ús del cotxe privat. Què pensen d'això? Es queden callats.
Sí, és que l'autonomia que et dona un cotxe és molt dur, eh?
Sí, sí. I els cotxes elèctrics no et permeten fer, de moment, grans viatges llargs, perquè triguen 6 hores a carregar-se les bateries, per exemple.
Fas el mateix. Bueno, pots tenir dues bateries, tenir una carregada ja, llavors fas el canvi, ja està, o sigui que també...
El que jo crec que canviarà és la forma. És a dir, en comptes de tenir cotxe propi, doncs lloguer quan ho necessites, perquè això sí que hi ha una tendència que...
El renting, no?
Sí, el renting amb conductors, o sigui, potser canviarem aquest sentit.
Que de cara al transport públic potser que es posin les piles molts municipis de facilitar el transport públic.
I tant.
Que el que és els dies festius és horrorós.
Sí, sí.
Tens que agafar el cotxe car, que no vulguis, vull dir que...
Per cert, aquest any, per primera vegada, la nit de Nadal, el metro a Barcelona va tancar a les 11. És a dir, que si algú volia desplaçar-se en metro per anar a la Missa del Gall, no va poder fer-ho. Ho aviso perquè és una cosa que potser ha passat una mica inadvertida mediàticament.
És que no interessa que es vagi a missa, home.
Potser és per això. Bé, jo no ho deia, però vostè ho ha interpretat molt bé. Bé, senyors, anem als divendres diversos. Avui, 4 de gener, primer divendres de l'any. Rafa, què ens proposes avui amb aquest racó poètic de resum de la setmana?
A veure com surt. Endavant, José. Aquesta ha estat, al nostre mirador, una setmana exprés. Després del Cap d'Any i l'Any Nou, han arribat 3 dies interessants d'allò més. Dimecres vàrem continuar analitzant el 2018 amb el nostre repàs. Per comentar-ho tot, vàrem ajuntar tot un equipàs. Ens ho vàrem passar d'allò més bé amb el Quim Sabater. I també vàrem tenir en un tres i no res la sapiència vaticana d'en Salvador Aragonès. Tots dos, duo ben dinàmic, per explicar-ho tot en to balsàmic, que s'agraeix. Vàrem mirar al passat i també al futur, sense dir res prematur, i fent les coses ben fetes sense jugar a ser profetes. Sabater, Aragonès, aquest duet que bo que és. I més, ahir vàrem parlant de les noves formes de fer política, amb la nostra mirada amable però crítica. De sobte ens adonem que allà on mirem hi ha una formació nova o independent. Ja no tot són roses i gavines, celles o bigotis. Ara, si vas i votes, pots trobar noms molt nous, alcaldables francesos que venen a provar sort e intentar redreçar el que està tort. Com ara també arriba, amb el seu discurs poc ortodox, la formació de Vox. Cal fer-se un mapa amb els nous elements per no votar malament. I avui divendres fem un gir al volant del mirador i parlem de la precaució a la circulació. I és que encara hi ha molta tasca per fer a les carreteres, per evitar les morts que no t'esperes, reduir les velocitats en trams determinats i no agafar el nostre telèfon mòbil. Per aquella trucada o per aquest missatge podem pagar molt car el nostre viatge. Us animem, amics oients, a la prudència. No tingueu pressa, tingueu paciència i conduïu, si us plau, amb saviesa. I una salutació abans de que arribin els Reis d'Orient. Desitgem que portin moltes coses perquè estiguin ben contents els nostres radioients.
Moltes gràcies, Rafa, molt bé, eh? Escolta'm, vale, així has provocat el riure i el bon humor. De tot. I una cosa que parlàvem tu i jo abans, que hem de ser més amables i tenir més bon humor quan estem al volant, que de vegades, mossèn Fernández, senyora Torralba, hi ha conductors que deixen anar tot el seu...
Els cocodrils que porten
allà. Això, que tots tenim moments de mal humor, però...
Hi ha moments que també se mereixen, eh?
Sí, a vegades que també poden treure les persones de les caselles, però en tot cas intentem ser tots més amables. Exacte. I Rafa, avanço a tu i a tots els oients, també als companys de taula, que dilluns parlem de les rebaixes. Molta calma i que no hi hagi presses, també, amb les rebaixes.
Exactament. Les rebaixes poden treure el pitjor que portem dins. Aquelles escenes de barallant-se per unes calces o per un...
Les úniques que queden.
Les úniques que queden.
Però ara ja no és com abans, em sembla. En parlarem dilluns i, sobretot, que us portin moltes coses als Reis. A vosaltres, amics oients, i als que ens han acompanyat, Carme Torralba i Josep Lluís Fernández. Que vagi molt bé.